condiciones.
Ser Catalunya. La força de la conversa.
Ràdio Manresa, el 95.8 FM. Cadena Ser.
Hora L, Catalunya Central. Eli Pagán.
Hola, què tal? Molt bon migdia. Comencem, arrenquem Hora L, Catalunya Central. Passen 5 minuts a les 12. Comencem setmana, som dilluns 17 de febrer, tenim hores d'ara, 12 graus de temperatura al centre de Manresa, amb força sol. Els explico què és el que hem preparat avui en aquest Hora L Catalunya Central, que ara mateix comencem. Avui coneixerem en profunditat una cantant de casa nostra. Ella és manresana i és la Laia Boixadors. També saben que tots els dilluns en aquest Hora L Catalunya Central ens n'anem fins la U Manresa FUB. Avui els volem parlar d'una nova edició dels diàlegs educatius que enguany parlaran sobre la diversitat cultural. Qui ens explicarà serà el Gabriel Lemkou. Abans d'entrar en matèria, abans de començar, les notícies. Un excursionista mor aquest diumenge al massís del Pedraforca II, han explicat fonts als bombers. Les mateixes fonts han explicat que aquest diumenge al vespre van localitzar un dispositiu de recerca per tal de localitzar-lo. L'excursionista havia anat a fer una excursió a la zona del Pedraforca, Saldes, i no se'n tenia cap comunicació des del migdia. Finalment, al voltant de la mitjanit, els efectius del grup d'execucions especials, el GRAE, dels bombers, el van trobar. Van trobar el cos sense vida. En rebre l'avís de la desaparició, cap un quart de 9 del vespre, els bombers van mobilitzar els efectius de les unitats de muntanya dels GRAE, de la Seu, d'Olot, de Cerdanyola, del Vallès, i tres dotacions de suport dels parcs de Manresa i Guardiola de Berguedà. En arribar al lloc, va confirmar que el vehicle del desaparegut es trobava aparcat a la zona i van iniciar la recerca. Al voltant de la mitjanit, els efectius de la unitat dels GRAE van localitzar a la víctima sense vida a la zona del Pollegó inferior del massís. Els Mossos han obert una investigació per determinar les causes d'aquesta mort. I els Mossos d'Esquadra van detenir ahir diumenge a la tarda un jove de 18 anys i veí de Sant Salvador de Guardiola per atrinxerar-se a casa seva i amenaçar de mort la seva família. El noi va ser detingut acusat presumptament de violència física en l'àmbit de la llar i amenaces. Els fets van tenir lloc a l'habitatge familiar, el número 8 de la carretera C37, dins el municipi de Sant Salvador de Guardiola. Els efectius policials desplaçats a la zona van haver d'entrar a l'habitatge per poder detenir-lo. No es tracta d'un fet aïllat, des del consistori història de Sant Salvador de Guardiola. Denuncien que aquesta és una situació que, lamentablement, ja fa anys que dura, però que en els últims mesos s'ha agreujat perquè una nova generació d'aquesta família multireincident està ja actuant molt més agressivament que l'anterior. Expliquen que en els últims problemes han vingut de la mà de joves que tot just han arribat a la majoria d'edat i que estan provocant situacions molt pitjors que les que han protagonitzat el poble, els seus pares. Uns fets diuen que el poble viu amb por, però també amb indignació per la impunitat que es percep. Aquestes mateixes fonts expliquen que cada setmana detenen les mateixes persones i que al cap de poques hores ja tornen a ser a casa. Assenyalen que el problema d'aquí no és policial, sinó judicial. I el ministre Jordi Adeu, que va visitar aquest divendres la ciutat de Manresa per reivindicar...
El món ha de conèixer aquesta realitat i jo espero que en els propers anys podrem treballar per donar a conèixer aquest camí ignasià que té aquí a Manresa el seu destí, que a més està carregat de simbologia, perquè Sant Ignasi és aquí on es va transformar i, per tant, aquí a l'origen és punt de destinació, però sobretot és l'inici d'una gran aventura espiritual. I, per tant, jo crec que això, des del punt de vista de turisme, té un gran atractiu. I jo crec que és funció de tots, dels ajuntaments, de la Companyia de Jesús i també del govern d'Espanya, el donar a conèixer, el compartir el camí ignasià amb tot el món.
I la transèquia que deixa enrere les inscripcions presencials. Una transèquia que, recordi, inclou les festes de la llum, però que ja ho té tot a punt. I les inscripcions, enguany només online, vostès ja es poden inscriure per aquesta nova edició de la transèquia que tindrà lloc el 16 de març. La transsèquia és la culminació de les festes de la llum i enguany se celebrarà el 16 de març la 41a edició. Les novetats més destacades són que Sant Fruitós de Bages és el municipi a l'hora d'inscriure's.
El mateix dia de les l'entrega de dorsals i de la cursa no es faran inscripcions, i també recordar que no es fan inscripcions presencials. Totes són online a través de la pàgina web de transsequia.cat.
Unes inscripcions que ja estan al 60% i que des de l'organització esperen arribar als 4.000 participants, que podran fer els 24 dels quilòmetres del camí amb bicicleta, corrents, handbike i caminant. Però no només és una cita esportiva, sinó que també és solidària.
Els diners que rebem serviran per ajudar els programes que ja fem, per ajudar a estimular els tallers d'estimulació precoç, gent que comença a tenir Alzheimer, els tallers que ja fem amb gent que ja té Alzheimer, i uns tallers que fem molt especials, molt, que són per ajudar els tallers d'ajuda mútua, per ajudar els familiars de les persones que tenen Alzheimer.
Tot plegat és una experiència que combina l'esport, la natura i la solidaritat. I ens anem a Montserrat, i és que la cabra salvatge ha trobat el seu petit paradís a Montserrat. I les dades així ho demostren.
7 equips dels agents rurals són els encarregats de fer el cens a la cabra salvatge a Montserrat. Rastregen la muntanya a peu i compten les cabres a mesura que les veuen amb els binocles. També determinen la seva edat i sexe. A més, des de fa 4 anys s'han incorporat els drons amb càmeres tèrmiques que permeten arribar a les zones d'accés complicat. L'últim cens es va fer el 24 de desembre passat i es van comptabilitzar 439 exemplars, mentre que l'any anterior se'n van trobar 401. Tot i que els recomptes són molt acurats, mai es poden arribar a comptar tots els individus, de manera que es calcula que a la pràctica hi hauria més de 439 exemplars. Unes cabres salvatges que han trobat a Montserrat el seu hàbitat ideal, i per això el creixement en els últims anys ha estat exponencial.
Doncs perquè aquí podem dir que les cabres estan com unes reines. Tenen molta alimentació, tenen molta tranquil·litat perquè no tenen depredadors, i el clima també és molt favorable per elles. Això fa que estiguin molt a gust.
Tot i que la cabra fa una funció important de prevenció d'incendis, ja que es menja molta vegetació, el cap dels agents rurals al Bages explica que un excés de població d'aquest tipus d'ungulat també pot comportar problemes.
Tan sols el llop o l'os serien grans depredadors que podrien mantenir aquesta població estable. Per tant, per mantenir l'equilibri, ho hem de fer els humans. Un excés de cabres pot provocar conflictes amb els excursionistes, amb els escaladors, amb tota aquella gent que fa usos a la muntanya de Montserrat, i també per evitar danys a l'agricultura, que en aquesta zona és una activitat força important.
Com que aquests animals no tenen cap depredador natural que pugui controlar la seva població, l'any 2004 es va optar per començar a caçar cabres de manera regulada.
Anem per la informació esportiva. Poc va durar l'alegria al Baxi Manresa, i és que divendres al vespre va caure força amb forta contundència davant del Real Madrid de bàsquet. Els homes de Diego Campo van aguantar els homes de Xus Mateo fins la mitja part, però finalment doncs el Baxi Manresa, que va caure derrotat en aquests quarts de final de la Copa del Rei de Gran Canària, que s'ha celebrat aquest cap de setmana i que ja té campió. En aquest cas, qui s'ha proclamat campió d'aquesta Copa 2025 és l'única Jala Màlaga que hi va poder guanyar el Real Madrid de bàsquet. Aquesta és la mala notícia. La bona és que ens emportem una bona notícia de la Copa del Rei, que és aquesta participació del Baxi Manresa, però és que el Llumet ha guanyat. La mascota del Baxi Manresa ha guanyat aquest concurs de mascotes que es feia a la Copa del Rei, superant així doncs a l'Èlix, el cargol del Haiopos a Lleida. El Llumet doncs que arriba victoriós de la Copa del Rei, i pel que fa també a esports, hem de dir que el centre Esports Manresa va caure ahir molts gols, els que es van veure ahir al camp del Girona B. Girona 5, centre d'esports Manresa 4, amb un ensurt, això sí, per als jugadors, per un jugador del Manresa, però sembla que tot està correcte. Ens anem a les portades. Al diari Regió 7 precisament fa referència a aquest excursionista de 54 anys que ha mort al Pedraforca. Deixaran entrar carn a mormones que aquí fa anys que estan prohibidíssimes. L'avís dels ramaders vegencs. Les Palmes 2025 titula el Regió 7 una copa del rei massa aïllada. Ens n'anem a l'Aquí Berguedà, també parlen d'aquest mort al Pedraforca, i que Gironella vol crear una escola d'oficis al Berguedà. Tots els detalls de la idea que ja s'ha plantejat a la Generalitat de Catalunya. Nació Digital Solsona, el Carnaval de Solsona escalfa motors amb els assajos dels balls dels gegants petits. I és que el Carnaval arrenca ja aquest divendres 21 de febrer. Acabem aquest repàs anant fins la comarca de l'Anoia i sabent el que explica l'infoanoia.cat, personal de neteja, administratius, els perfils més buscats als serveis locals d'ocupació de la comarca de l'Anoia el 2024. Anem per la informació meteorològica. Per aquest dilluns 17 de febrer, que es presenta molt tranquil meteorològicament parlant, sol al matí, cels mig ennuvolats a la tarda, però amb sol, i les màximes que avui en algun punt de la Catalunya central podrien arribar fins i tot als 18 o 19 graus de temperatura. Per tant, avui al migdia, quan surti el sol, temperatures molt suaus. Les mínimes tampoc no han baixat gaire, mínimes avui a la Catalunya central de 2 i 3 graus positius. Comencem.
Si has notat que últimament no hi sents com hauries de sentir i et costa captar sorolls, paraules, no creus que t'hauries de fer una revisió d'oïda? Audiocàlia. Podràs trobar els audífons que més s'adaptin a tu. Fàcils de manipular, recarregables, discrets, de tot tipus. També amb connexió Bluetooth. Treballen amb les millors marques del mercat i la màxima garantia. Per què no ho proves? Segur que si vas a Audiocàlia, sortiràs content i agraït, perquè la teva oïda es mereix sentir-ho tot. Audiocàlia, carrer Àngel Guimerà 17 de Manresa. I a Solsona, al passeig Pare Claret 6.
El cap li girava.
Subministren energia i ara ens ajuden a produir-la. No!
Doncs sí, i es diu autoconsum. Instal·lació, finançament i autoconsum compartit. Comunitats de veïns, unifamiliars i empreses. Benvinguts a la revolució energètica.
Factorenergia.cat.
Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
Si has notat que últimament no hi sents com hauries de sentir i et costa captar sorolls, paraules, no creus que t'hauries de fer una revisió d'oïda? Audiocàlia. Podràs provar els audífons que més s'adaptin a tu. Fàcils de manipular, recarregables, discrets, de tot tipus. També amb connexió Bluetooth. Treballen amb les millors marques del mercat i la màxima garantia. Per què no ho proves? Segur que si vas a Audiocàlia, sortiràs content i agraït, perquè la teva oïda es mereix sentir-ho tot. Audiocàlia, carrer Àngel Guimerà 17 de Manresa. I a Solsona, al passeig Pare Claret 6.
Hora L, Catalunya Central. Eli Pagán.
En aquesta entrevista d'avui parlarem de música. De fet, la nostra convidada, ella és manresana, és cantant, però també té 20 anys d'experiència docent en l'àmbit musical, especialitzada en educació de la veu cantada i parlada. Avui també els volem parlar d'aquest disc, d'aquest Miralls. Hem convidat en aquest programa d'avui a la Laia Buixadors. Laia, benvinguda, gràcies per ser avui aquí.
Moltes
gràcies per acompanyar-nos. Què tal, bé?
Molt bé.
La idea és parlar de tu, parlar de la teva trajectòria. Evidentment, haurem de parlar de música, però clar, anem pel començament. Laia, ets manresana.
Soc manresana,
De quina zona, quin barri?
Doncs d'aquí mateix.
D'aquí mateix, al centre?
Molt a prop, sí.
Sí. Què tal la infantesa? Bé, com era la Laia de petita?
moguda, moltes ganes d'experimentar, de cantar, sempre de ballar, d'expressar-se musicalment, artísticament, i això, des de ben petita sempre la música ha format part de casa, i el ball també, el ballet també.
Com és això? És a dir, a casa ja hi havia músics? Com ha anat això? O ho vas portar tu, això?
No, de fet ho he mamat.
Ho has heretat, eh?
A casa, sí. El meu pare, els diumenges al matí, i sempre explico aquesta història, com la meva iaia era molt creient i els diumenges al matí intentava portar-nos a missa, però en comptes d'anar a missa fèiem una jam session a casa. I el meu pare doncs tocava el piano, la guitarra, l'harmònica, després s'ajuntava amb el germà, també amb el saxo, i jo vaig anar tocant doncs, una mica la guitarra, una mica el cantar... Una mica entre tots doncs, fèiem una sessió musical familiar, una manera de jugar i de passar-nos-ho bé.
Està bé això també, eh? Mm. És una bona manera de lleure. I llavors, Laia, no sé si amb aquesta vocació musical de casa ja vas començar a estudiar música de petita o com va anar això?
Vaig començar a estudiar música relativament més tard. Allà als 12 anys, una cosa així, vaig començar a estudiar, però en realitat primer va ser com una experimentació que jo vaig fer a mi mateixa amb la música, i per mi era algo molt familiar. Si creiem en altres vides, potser ja porto altres vides fent música i per tant per mi ja és algo molt natural, però sí, recordo doncs, passar-me hores al piano, descobrint sons, intentant agafar melodies o harmonies d'oïda. Tampoc no sabia ben bé com fer, vull dir que encara em faltava bastanta formació, i tot i així doncs, anava experimentant. I em va ajudar molt doncs, el gospel, per començar, va ser per mi allà on vaig començar a experimentar el cantar i el cantar amb veus, però també a composar alguna cosa a casa... Bueno.
Però clar, això d'oïdes i sense haver estudiat.
No gaire.
Mare meva, jo crec que seria incapaç, no?
Bueno, després vaig anar a l'esclat i ja sí que vaig fer tota la formació.
Ara en parlarem, però clar, no és molt complicat. I clar, penso, suposo que els que no ens dediquem a això, no? Per mi és com, sembla ciència-ficció poder fer això, escoltar melodies, intentar-les no replicar...
Penso que hi ha coses molt més complicades, sí? Com per exemple ser un dentista.
Segurament a un cirurgià. Sí.
No ho podria passar.
Jo tampoc. Laia, llavors, dèiem, no?, que et fiques a estudiar als 12 anys, en aquest cas estudis de música, però on estudies de petitona? On vas? A quina escola vas?
Vaig començar a l'Esclat. A l'Esclat a fer classes de cant. Solfeig, no, en aquell moment no em vaig aprendre gaire, i ho vaig aprendre de més endavant, no? Un cop aquí, llavors m'han dit, ostres, estava amb la Mònica Miralles i fent classes de cant, em va dir, mira, hi ha un cor de gospel que començarà justament aquí a l'Esclat, i per què no t'apuntes i ho proves, a veure què tal? I sí, m'haig apuntar als Esclat Gospel Singers, llavors formava part de l'Esclat, i bueno, vaig començar doncs, a experimentar què era cantar en grup, aguantar una melodia mentre els altres cantaven altres melodies harmònicament, i em va començar a agradar molt el gospel, l'ambient, la comunitat, no? Digue-li com vulguis, però per mi va ser un lloc de creixement, bueno, personal i musical, molt important.
De quina edat estem parlant? Quina edat tenies llavors?
Llavors tenia, jo crec que 15, 16.
Però ets molt joveneta.
O 16, 17, ara no t'ho sé dir, però sí, vaig començar llavors.
Què té el gospel? Crec que aquesta pregunta li vaig fer amb el Ramon Escalé, també, quan el vaig tenir sentat, aquesta mateixa cadira, Laia, que li vaig demanar. Què té el gospel que ni... No? Que enganxa, que agrada. Jo crec que ni una persona que no li agradi no veu cantar un cor de gospel o sent cantar gospel i queda, no?, embadalit. Què té el gospel, Laia, que enganxa d'aquesta manera?
Bueno, el gospel en si és un cant a Déu. És a dir, hi ha un missatge espiritual. Sí que és cert que la meva pròpia experiència, quan canto gospel, canto des d'un altre lloc. No sé què passa, no ho sé explicar tècnicament, però sí que hi ha com un canal, digue-li espiritual o com vulguis, que a mi em transporta i em apassiona, no? És un lloc que jo m'hi sento molt a casa, com la música negra en general, eh?
Uh-huh. Llavors allà, clar, amb un cort aprens, doncs, el que deies, eh? A cantar en conjunt.
Exacte, a cantar amb coral. I començo a experimentar què és a ser solista, començar a cantar sola davant de l'escenari amb un micro, ostres...
I això què tal? Com van els primers? Clar, és que no sé allò de si la por escènica del primer moment de posar dalt, no?, de sortir...
Em sembla que no he conegut gaire la vergonya.
Molt bé. Sí, no, home, no, està molt bé. Hi ha qui diu, bueno, és el primer, em va costar.
Em va costar una mica, no et diré que no, però sí, hi havia nervis, sempre hi ha nervis. Quan et puges a l'escenari, si n'hi ha nervis és que has perdut la passió, no?
Exacte, és aquell cuc a la panxa sempre
hi
és, eh?
Sí, sempre va bé tenir-lo perquè et posa
en alerta,
en estat de tensió i això et fa estar molt connectat en el present.
Clar, hi ha un moment que llavors, no?, la Laia fa els seus estudis, no?, fas batxillerat i suposo que hi ha un moment de dir, ostres, jo el que em vull dedicar és a la música, eh? Ho tenies ja molt clar.
Bueno, inclús a ESO vam fer un grupet amb el Dan Arisa, sí, ja vam començar a fer coses allà a la Joviat, ja vam començar a fer un grupet i bueno, ens vam començar com a conèixer amb persones que també teníem les mateixes inquietuds. I sí que és veritat que hi va haver un moment que a mi em va despertar molt, va ser en Jaume Badrenes, quan era profe de l'Esclat, i em va dir, tu coneixes una escola que està als Estats Units, que pot anar-hi a estudiar? Ostres, em va semblar com si se m'obrís un món màgic. I dic, ostres, jo em sembla que hi he d'anar. No sé com ho he de fer, no sé com ho faré, però sé que aquest és el meu camí. I bueno, durant uns anys ho vaig estar-me preparant a nivell de formació, vaig estar estudiant llavors a Barcelona, a l'aula moderna del Liceu, i a través d'allà doncs, vaig accedir a el que són les beques per anar a estudiar als Estats Units.
Ho tenies molt clar, música moderna, eh? Perquè sí. Jo crec que he vist la teva trajectòria, que me la mirava, sempre música moderna, eh? Laia, això ho tenia molt clar.
Sí. Sí, sí, vaig provar el conservatori, però no va ser el meu.
No va agradar. Clar, quan deies aquesta escola fora és a Boston.
Sí.
Què hi ha allà? Què és aquesta escola? Explica'ns, Laia, els que no ho sabem. Que és una escola, entenc, de les millors, no?
Vindria a ser la Meca.
La Meca.
La Meca dels músics. Havia sigut i és un lloc de referència molt important, de formació, a nivell mundial, no? És un lloc, bueno, potser el teníem com molt mitificat, però és que realment passen coses molt xules. Per mi ha sigut una de les experiències més grans de la meva vida, el fet de marxar sola cap a un país estranger durant 3-4 anys, doncs...
3-4 anys? Tela.
Sí, vaig anar a estudiar la carrera.
Què s'estudia allà? És a dir, què vas anar a estudiar allà, Laia?
Bueno, pots anar a estudiar la carrera que vulguis, no? Però inicialment volia fer una carrera de performance, que es diu, que és d'interpretació. Uh-huh. Però un cop allà vaig descobrir que, ostres, interpretació, puja als escenaris, fes molts bolos i tindràs una carrera, no? Vaig descobrir que, ostres, hi havia moltes altres coses que m'interessaven, com per exemple la composició, els arranjaments, algú de direcció d'orquestra, algú de direcció de petit format. Bueno, vaig començar a descobrir coses que dic, ostres, això també m'interessa molt, no? L'harmonia sempre per mi és algo que m'ha creat molta curiositat i a més m'ha inspirat a crear cançons. Per tant, és algo que motiva.
Com van anar? Bé, aquests 4 anys a Boston?
Oi tant, sí, sí. És un xoc. Va ser un xoc de tan cultural com de dir, ostres, és que estic aquí, saps? I entre els catalans i espanyols que estàvem allà, doncs ho comentàvem, no? Que quina sort que hem tingut de poder viure una altra cultura, una cultura que musicalment fa molts anys que ho treballen i per tant ho tenen molt natural. I que bé mamar això, no? Però també la culturalitat que hi ha, no? Totes les persones de diferents cultures, perquè hi ha gent de tot el món, i la gran sort de poder conèixer gent de tot el món.
I la vida allà què tal? Molt diferent a la d'aquí.
Sí, sí, molt diferent.
Què t'ha d'enganyar, no?
Sí, 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 sí. Per anar-hi uns anys, jo penso que estudiar a l'estranger és algo que ho recomano a tothom, perquè és que et fa obrir molt el coco, la ment, et fa viure coses... És a dir, et sents immigrant, no? Llavors és com, val, vinc aquí a veure com van les coses. I realment veus que, ostres, com pot ser que siguin tan religiosos, per exemple, no? O com pot ser que siguin, en aquell moment, no? Quan ho vaig viure així, doncs, molt aferrats a la policia, a les proteccions, a les pistoles, no? Tot això que era com...
Clar, això de xocar, què?
Sí.
Un xoc bastant important, eh? Sí. Veure que, no, que pots comprar una pistola com qui va comprar una bossa de sal o un pot de sucre, no? O una cosa així, eh?
T'he de dir que no em vaig trobar mai
en cap problema,
en cap situació.
Per sort, eh?
No, sí, també... m'he trobat amb més coses aquí que allà.
I allà, quan eres allà, no sé si et vas plantejar en cap moment quedar-te, Laia. És a dir, continuar, sí, i fer carrera allà.
Sí, el que passa que, mira, t'explicaré un detall que a mi em va, també vaig acabar decidint de tornar, no? Va ser veure una senyora gran que anava a comprar en un supermercat, i allà els supermercats són molt grans i hi ha molts productes que pots comprar de diferent cosa, i aquella senyora, ostres, la vaig veure tan enfadada de la vida, i en general, no? Els avis era com, ostres, quins avis més enfadats, i jo recordava els avis d'aquí que... Bueno, sí que es queixen de coses, però que, bueno, que viuen més feliços, potser. Així generalitzant, no? I aquella senyora vaig dir, ostres, jo no em vull veure així de gran aquí als Estats Units, vivint així, perquè és veritat que hi ha molta pressió econòmica i social i política, i bueno, hi ha certes coses que...
És a dir, que no tot són flors i violes, eh? Com a
allà
tot arreu,
s'ha de treballar, suposo, molt, sí. Vull dir que tot és molt car i, bueno...
Totes aquestes coses que veiem
social...
a les pel·lícules, exacte, és a dir, la sanitat, pagar-se uns estudis, per exemple, el que significa, no?, gent que, ho veus, que són gent gran i que encara porten, no?, que estan pagant els estudis de fa no sé quan, no? Per tant, la vida també és complicada. Tornes? I què fas quan tornes?
Torno... Bueno, no sé, m'he mudat 13 vegades.
13 vegades?
He sigut un cul inquiet bastant fort.
Mira, està bé, això.
Sí, bueno, vaig anar a Barcelona, després de Barcelona vaig anar a Mataró, després, bueno, he anat voltant per diferents escoles, treballant com a profe de música, a Tarragona també... Cambrils, llavors vaig tornar aquí a Manresa i ara ja fa uns 7 o 8 anys que vaig tornar i ara ja estic, diguéssim, que més establert aquí.
Clar, llavors, Laia, aviam, que no ho digui bé, estudies intervenció logopèdica en trastorns de la veu, també. Per què?
Això ho vaig fer quan vaig tornar.
Quan vas tornar?
Sí, perquè em vaig començar a donar compte que després dels anys d'estudiar veu i la part tècnica, em vaig donar compte que hi ha quelcom que se m'escapava de la veu. I per què quan estem nerviosos o quan estem angoixats la veu se'ns tanca, no? I això em va començar també a encuriosir molt i vaig voler aprendre la part logopèdica d'aquesta veu. No tant per la veu parlada, que no sóc tan especialitzada, sinó per conèixer molt més l'instrument de la veu. I em vaig donar compte que si anem directament a les emocions... desencallem aquesta estructura que...
Sí, si controlem les emocions, si les controlem vol dir que no tanquem tota aquesta part d'aquí.
De vegades no les podem controlar.
Sí, això és molt difícil, sí.
De vegades succeeixen, no? Llavors, com poder observar la musculatura del tracte vocal, com poder-la relaxar, no? Com poder tenir consciència d'aquesta part i dir, doncs, bueno, sé que quan tinc aquesta angoixa em passa això, com puc relaxar la musculatura a través d'uns exercicis de respiració, a través d'uns escalfaments, a través, bueno, tenir consciència d'aquesta part del cos que moltes vegades és molt desconeguda.
Dèiem, ets professora de música, deies, que has passat per d'aquestes escoles, ara aquests darrers anys ets aquí a Manresa. Què ensenyes, Laia?
He ensenyat molta música, des de nens de 3 anys fins a senyors i senyores de 80.
Clar, això l'altre dia aquí tenia aquí també, com que va passar molta gent, fa poc en aquesta mateixa cadira vaig tenir aquí el David Martell. I vam estar parlant amb el David i una de les coses que potser em va sobtar amb això de dir, no tinc professors, tinc nens petits, però tinc gent gran que diu, doncs mira, doncs ara voldria, no?, estudiar música, que això és una de les coses que a mi em va sobtar. Penses, quan parles amb escoles de música, penses nens, joves, però amb gent gran potser no hi penses tant, eh? I en teniu, Laia.
Sí. Bueno, de fet, això, durant tot el recorregut d'aquests anys de profe, doncs he passat per tot aquest ventall d'edats, i la veritat que cada edat també té la seva peculiaritat, no? I està molt bé poder-te anar adaptant a les necessitats de la persona i de les edats també.
Dèiem, i abans parlàvem de l'esclat, continues, també al llarg de tota aquesta trajectòria cantant gospel, Messengers llavors també.
Exacte.
I què tal?
Bé, molt bé. Va ser també llavors una experiència més anant a Barcelona, amb nanos més joves, llavors, no? Jo era la jove una de les joves de l'esclat, i després els Messengers em va passar al revés, no? Que jo era una de les grans. I clar, això del fet d'anar a Barcelona a assajar i tot plegat ja em va començar a agafar bastanta mandra. Però no, va ser una experiència molt bonica també, perquè clar, allà pues, quasi bé la majoria eren tots estudiants de veu, vull dir que era un cor que era potent, sí, interessant.
L'experiència d'anar a la tele també bé?
Jo no la vaig viure aquesta època.
No?
No.
Ja no hi eres? Ja no hi eres.
Exacte.
Quan decideixes fer aquest mirall? Clar, jo suposo que, clar, actua sola. Quantes formacions tens? O en quantes formacions vas? Perquè això també és una de les coses que a mi em costa, de vosaltres els músics, de dir, no, ara sóc jo sola, ara sóc un trio, ara en sóc cinc. Laia, quants?
Ens podem adaptar bastant. Depèn del bolo.
Depèn del que demanen.
Sí, bueno, fins ara ha sigut bastant així. És veritat que estic en una època que em ve molt de gust fer el meu projecte.
Que és aquest Miralls.
D'aquest Miralls, sí.
Quan neix aquest Miralls, Laia?
Aquest Miralls comença a gestar-se des de fa molts anys. De fet, era un projecte que jo tenia de dir, bueno, algun dia gravaré un disc. Però realment les cançons que hi ha en aquest disc han sigut com un foc lent, d'anar-se cuinant a poc a poc. A través de les experiències que he anat visquent, doncs he necessitat anar expressant emocionalment el que m'ha anat passant i construint doncs, aquestes cançons que després li han dit Miralls, no? M'agrada molt el concepte Miralls, és un concepte una mica espiritual, però m'agrada pensar que tots som una mica el mateix, no? Que ens passen una mica les mateixes coses i que en alguna manera si jo estic angoixada per algunes coses, segurament les altres persones també es podran sentir angoixades per aquelles coses i per tant no som tan diferents, no? I això és el que em fa sentir més a prop. I d'aquí també ve el nom d'aquest espectacle que presentarem al Cursal, que es diu Lluny i a prop, que vindria a ser com la segona part de Miralls i una mica més, no? Ja anem més enllà, anem més lluny.
Perquè el Miralls surt per pandèmia, abans de pandèmia, és a dir, el projecte està acabat abans de pandèmia.
Exacte.
I llavors ens ve la pandèmia.
Ens ve la pandèmia i bueno, vam poder gaudir un anyet d'aquest disc, vam fer presentació al Cursal. Pandèmia, vam fer aquest concert de la Festa Major a l'Anònima i poca cosa més, ens va donar temps de fer super poca cosa, alguna entrevista de ràdio, però ja et dic que ho vam poder gaudir molt poc i això doncs a mi em va provocar una mica d'altabaix, perquè és clar, després de tants anys de feina, no?, i aconseguir fer el disc amb un crèdit al banc, no?, allò que dius, vinga, posem-nos-hi a tope i no poder-ho gaudir. Bueno, em va coincidir també, doncs, vaig obrir una escola de música en anglès aquí a Manresa i va venir doncs, tot alhora, no? L'escola de música sí que vaig poder-la gaudir durant 4 anys, però després amb la pandèmia també la vam haver de tancar, no? I van ser com dos projectes molt importants que es van truncar i, bueno, hem estat un temps per recuperar-me de què...
Clar, no és fàcil. És a dir, a vegades idealitzem la vida de, no, de músics, artistes, però, Laia, no ha de ser fàcil. no? Perquè, clar, això, fer un disc, evidentment, no? Aquí, en aquest cas, i ajuntem el tema de la pandèmia, que va afectar i va afectar moltíssims sectors, però el vostre també molt especialment, però tret d'això, tampoc no és molt fàcil, no és fàcil dir, mira, doncs, vull fer un disc, el faig, no? Me l'editen i apa, i em poso a fer bolos. Clar, és molt complicat.
També és cert que, a veure, complicat o no complicat, tot pot ser complicat o no. Depèn també de com... Hi ha el factor sort, hi ha el factor contactes, hi ha el factor... Hi ha diversos factors. Si tens molts diners, no tindràs problemes. I llavors pots fer molts discos i moltes promos i tothom et coneixerà i és fantàstic. Si no, pues, clar, és un treball de formigueta, d'anar fent a mesura que pots. Pues mira, justament al Cursal ens vindrà un noi que ens vindrà a gravar vídeo, però clar, tot això és extra, no? Però clar, si no fas això tampoc no tens promo. Si no tens promo no pots anar-te a oferir a altres llocs. Llavors, jo crec que és un multitasking. Ser músic és un multitasking avui en dia... Has de tocar molts botons, has de saber editar vídeos, has de saber fer factures, has de saber moltes coses que no formen part però estan al voltant del show.
Llavors, aquest mirall parla de vivències, de què parla aquest mirall, aquestes cançons, Laia?
Pues parla d'amor, de desamor, d'espiritualitat... bàsicament són, bueno, les coses que en general els humans ens pot impactar més, sobretot el desamor. Jo vaig necessitar molt escriure per desamor.
T'ha servit? És a dir, és a dir com un, per poder-me potser desfogar o com una teràpia escriure aquestes cançons, Laia, llavors?
Totalment.
Sí?
Absolutament.
Molt bé, és una bona manera de fer, no? De poder-se desfogar. Parlàvem d'aquest espectacle al Cursal, que es farà dins el club de la cançó. S'havia de fer doncs, fa uns pocs dies, però el que ens ha passat a tots, no? Aquests dies d'aquests virus tan bonics que corren, qui no està engripat té mal de panxa i qui no té una altra cosa, doncs que va fer que se suspengués el concert, però ja hi ha data, dèiem al març. Laia, quan serà?
Serà el dimecres 5 de març a les 19 hores, a les 7 de la tarda.
A les 7 de la tarda. I qui acompanya la Laia? Abans li deia, no? Dic que a mi em fa moltes gràcies perquè és això, tenen diferents formacions, no? Qui t'acompanyarà? Qui hi haurà de l'escenari? Amb aquest lluny a prop, eh? No?
Lluny a prop.
Lluny a prop, Laia.
Sí. Doncs mira, tinc la sort de que m'acompanyi l'Eduard Puigrodon al piano, el Dan Arís a la bateria, el Pep Vall al baix i l'Eric Sanz a la guitarra. Super, super ben acompanyada.
I contenta, suposo, també d'actuar al Cursal, en aquest Club de la Cançó, la tasca que fa doncs, també doncs, en Josep Maria Oliva, amb aquest cicle de música.
Que m'encanta el Josep Maria Oliva, com cuida aquest Club de la Cançó amb tant d'amor i tanta cura. És fantàstic.
Laia, i ara és a disfrutar bé d'aquest miralls, algun projecte així de futur que ens puguis explicar, alguna cosa al cap que ja facis, que ja feu bullir?
Home, sí, l'intenció és fer el segon. Sí, sí, és anar cuinant ara el segon i, de fet, si veniu el dia 5 de març, podreu començar a escoltar doncs, algunes cançons noves que donaran peu doncs, al següent disc.
Laia, com et definiries? És a dir, si jo et demanés com és la música que fa la Laia? Com és aquest mirall? Quin tipus de música? Perquè ens puguin entendre els que ens veuen i escolten des de casa.
Potser quedarà malament, però a mi m'agrada la música que faig. Jo m'ho passo bé. Bueno, diria que és una fusió entre funky, música negra, música brasilera també. També és quelcom que hem amat bastant a casa. També al meu pare també li agrada molt la música brasilera. I això, jazz... També he estudiat bastant de jazz, llavors hi ha influències de jazz també, gospel també hi és, m'encanta el so del Hammond allà darrere, no? I suposo que deu ser una cosa així, però és realment la música que em neix. És a dir, no faig un producte per vendre, sinó que faig el que realment em neix de l'ànima.
Costa molt fusionar tantes coses... Em dirà que no, ja, jo quan ho veig, veig molt difícil, però ella suposo que em dirà, no, em dirà que no, tantes influències.
Costa posar ordre de vegades, no? Perquè vols fer tantes coses que dius, ai, és que m'agrada tants estils o m'agrada tanta música i realment hi ha música tan, tan bona, ben, tan ben feta que dius, bueno, i això que estic fent, com ho puc transmetre, no? I al final acabo passant-m'ho bé, si m'ho passo bé, gaudeixo, la música és vibració i acaba sortint el que ha de ser.
Laia, ja per acabar, quin consell li donaries a algú doncs, que es vulgui dedicar a la música, com tu, que dius que l'has mamada, no? Des de petit a casa amb el pare i amb els germans, quin consell? Esforç, passió, que faci el que sent, en aquest cas el que deies tu.
Primer de tot, jo diria que s'ho passi bé, que sigui un joc, una manera de passar-t'ho bé, d'aprendre jugant i exacte, la música porta molta disciplina, porta molta dedicació, molta passió, molta transformació, no? Pots arribar a transformar moltes d'aquestes emocions que tens a dins en música, no? Llavors, quan la transformes en música, és com que passa la màgia, no? Succeeix la màgia.
Doncs la màgia és aquest miralls, que vostès els poden anar a escoltar al Teatre Cursal dins del Club de la Cançó. Avui t'agraïm molt, Laia, que ens hagis volgut acompanyar en aquest programa, a gaudir-ho molt, a continuar treballant, i de ben segur que continuarem parlant dels projectes de la Laia Buixadors. Laia, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
Aquest 21 de febrer és la Festa de la Misteriosa Llum i a Canal Taronja de Televisió ho celebrem. A 11:15 del matí i a les 8 de la tarda celebrem els 18 anys de la renovació del Teatre Cursal de Manresa amb el documental La Força de la Gent i a les 11 del matí i 11 de la nit l'espectacle L'Auca de la Llum, un homenatge als manresans i manresanes del segle XIV en un muntatge teatral insòlid. No t'ho perdis, només a Canal Taronja.
Hola, Julián. Este febrero enamórate de nuevo. Estrena coche como nuevo con la mejor garantía y los mejores precios de mercado en HR Motor. Encontrar coche en HR Motor es muy fácil.
HR Motor Manresa, al Passeig del Riu 52.
Busques feina? Et donem la solució. Coneix i consulta l'empresa GCT Plus, l'empresa de treball temporal que es posa a la teva disposició per ajudar-te. Et donaran resposta immediata a les teves necessitats laborals amb oficines arreu del territori català. Deixa'ns ajudar-te i vine a la més propera, a Manresa, Igualada o Berga. Consulta la web gctplus.com. Empresa col·laboradora amb el Miliàrum Montserrat 2025.
Hora L, Catalunya Central. Eli Pagán.
Nosaltres, com ja ho saben, tots els dilluns en aquest Hora L Catalunya Central ens n'anem fins a la Manresa FUP. Ens guardem uns minutets de ràdio per parlar de temes vinculats a la Universitat de Manresa, al campus de Manresa. Avui nosaltres els volem parlar d'una nova jornada d'aquests diàlegs educatius que s'organitzen des del grau en mestre d'Educació Infantil de la Facultat de Ciències Socials de Manresa. Avui nosaltres en aquest Hora L Catalunya Central hem convidat el Gabriel Lenkou. Ell és membre d'aquest de l'equip del grau d'educació infantil del campus Manresa de la UBIQCC i també és el responsable de recerca de la UManresa. El saludem, Gabriel. Molt bon dia. Què tal? Com estem?
Bon dia. Molt bé, molt bé.
Gràcies, doncs, per acompanyar-nos novament. Parlarem de la jornada en concret que tindrà lloc el proper mes de març, d'aquests diàlegs educatius. Però, Gabriel, quin és l'objectiu? Què són aquests diàlegs educatius que organitzeu?
Bueno, nosaltres tradicionalment, des del grau d'educació infantil del campus Manresa, Cada any fèiem uns diàlegs educatius sobre diferents temes que creiem que eren centrals per abordar i per treballar amb professorat perquè poguessin comprendre millor aquella temàtica. Hi havia anys que ho dedicàvem a art, hi havia anys que ho dedicàvem a les emocions i aquest any doncs, hem decidit dedicar-lo a temes de diversitat cultural a l'escola.
Uh-huh. A qui va dirigits aquests diàlegs educatius?
Els diàlegs educatius van dirigits a mestres en actiu, sobretot. Nosaltres som expertes i experts en educació infantil, però també està obert perquè moltes vegades ens venen també professorat de primària i ens ve a vegades també professorat de secundària. De fet, podria venir qualsevol persona que volgués, però bueno, intentem d'alguna manera que siguin més que interessen al professorat, que donen pràctiques i idees concretes de com treballar-ho o com abordar-ho o quines preguntes fer-se per treballar-ho millor i, per tant, bueno, doncs, professorat normalment d'infantil i primària i també vol assistir, professorat de secundària és més que convidat. També alumnes nostres a vegades assisteixen.
Uh-huh. El tema molt interessant el que s'ha triat enguany, Gabriel, que és aquesta diversitat cultural, aquestes eines per una educació per a l'equitat.
Uh-huh.
Com ha anat?
Sí, aquest any volíem abordar aquest tema, creiem que és un tema que és molt interessant. De fet, ja ho hem anat treballant al llarg dels anys, des de l'àmbit de la ciència, també en altres moments des de l'àmbit de les arts, però bueno, aquest cop creiem que es mereixia doncs, un títol específic per convidar persones que realment poden aportar no? reflexions, idees i eines pràctiques al professorat sobre aquest àmbit.
Uh-huh. Com anirà la jornada? Qui hi haurà? Com funciona, Gabriel?
Val, mira, la jornada des de les 8:30 a les 9 hi haurà documentació, la gent va arribar i a les 9 hi haurà 9:15 la presentació i la conferència inaugural. Després hi haurà una sèrie de converses simultànies que tindran lloc en diferents aules o hi es parlaran de diferents temes. I després hi haurà, bueno, seran una sèrie de converses sobre diferents temes i després hi hauran experiències d'escola. Hi hauran dos torns per compartir experiències d'escola que donguin també idees pràctiques al professorat a partir d'experiències reals i casos reals. Hem convidat a persones expertes que poden aportar molt. En la conferència inaugural la farà Fatiha El-Mouali Samadi, que és doctora en educació, i és experta en tot el tema de treball amb famílies migrants i en contextos de població migrant, i per tant creiem que la seva veu i les seves reflexions seran essencials en la conferència inaugural. Després també hem convidat en les converses simultànies a persones tan expertes com el Juli Palou i l'Alessia Corti de la UB. El Juli Palou té una trajectòria molt àmplia en l'àmbit educatiu i també en aquests col·lectius en contextos de diversitat. També en una altra conversa hi haurà la Munia Rahbi, que és també professora al nostre grau, és experta en el treball amb famílies de comunitat magribí i ciència. També vindrà en professorat de l'escola Bressol Solella, que té un espai família interessant on treballen amb les famílies del barri a Can Anglada per tot el tema de la convivència, la inclusió, etc. I vindrà també l'Associació Tallers d'Escoles de Vida, que també treballen, des d'Escola de Vida, treballen molt amb infants dels barris, amb temes molt creatius, en contextos de diversitat, i hem cregut que també era molt interessant aportar des del punt de vista creatiu i artístic com es pot treballar això. Vindran també doncs, l'Escola Guimarà, que és una escola rural, que també té unes pràctiques molt interessants, l'Escola Bressol Sargantana, a Santa Coloma de Gramenet, i l'Escola Sagrada Família a Girona, amb una de les mestres, precisament, és una mestra, membre de la comunitat gitana, i per tant la seva veu també és molt important perquè es parlarà com a mestra i com a membre de la comunitat gitana, doncs, que s'ha de tenir en compte quan es treballen amb membres d'aquesta comunitat i d'altra, no? Evidentment, però creiem que també és molt interessant convidar a escoltar la Tamara, que ens donarà aquesta mirada com a mestra i com a membre de la comunitat gitana. Després hi haurà també un tancament per part de la doctora Fina Carpena Méndez, que és antropòloga i que ens parlarà sobre la idea de plurivers, no? I de com treballar des d'aquesta idea en contextos de diversitat. Més o menys anirà així i esperem, bueno, que sigui interessant i útil per les mestres i educadores.
Clar, pel que veig, propostes d'escoles, no?, diferents, deies que hi ha aquestes presentacions d'experiències d'escoles, també doncs, diferents exemples, no?, arreu de Catalunya de com treballen. Per tant, Gabriel, una posada en comú, no?, perquè segurament que tothom, les persones que vinguin, mestres, docents, no?, i, per exemple, que també hi ha estudiants, no?, que puguin trobar també eines per afrontar aquest repte que hi ha a hores d'ara a les escoles, com és aquesta diversitat cultural?
Sí, hem volgut que no es quedi només en la teoria, sinó que al final el que volen les mestres és veure realitats concretes, veure com s'ha abordat de manera concreta i també, creiem, doncs, escoltar de primera mà veu d'aquests col·lectius que normalment se'n parla molt i se'ls veu com a les persones que venen com a famílies, però no se'ls veu com a persones expertes en educació o com a mestres, no? I per tant, també d'alguna manera que això permeti a les mestres comprendre millor en la realitat pràctica d'aquestes escoles que ho han abordat o d'aquestes persones, doncs, que poden explicar-nos de manera més propera, doncs, com s'hauria de treballar, com hi viuen les famílies i els infants, etc. Per tant, intentarem que no quedi com a una jornada teòrica, sinó útil i amb eines pràctiques amb les que surti.
Sí, per això ho deia, com un punt de trobada, de tothom, sí. És a dir, per molt que hi haguin, que es presentin aquestes experiències, la idea també entenc que les persones que vinguin és que també puguin participar, que hi hagi aquest feedback.
Sí, sí, per això hem anomenat després de la conferència inaugural, hi ha la zona de converses i hi ha les experiències d'escola, on evidentment es tracta també d'això, no? De conversar, de compartir, de preguntar, bueno, en petits grups, i tenir l'oportunitat de tenir un contacte de primera mà, no? Amb les expertes i els experts, i les mestres i les escoles.
Gabriel, què s'ha de fer per poder participar en aquests diàlegs educatius? No recordo si ho hem dit, perquè el diàleg educatiu tindrà lloc, aquests diàlegs educatius tindrà lloc el proper 15 de març, és el mes de març, el dia 15. Les inscripcions ja estan obertes. Què és el que s'ha de fer, què ha de fer, què han de fer les persones per poder venir en aquests diàlegs educatius?
Sí, aquesta setmana, en principi, o en breu, obrirem la pàgina web perquè la gent es pugui inscriure i estarà, la promoció estarà a la nostra pàgina web, estarà al nostre blog i també farem difusió per diferents canals de comunicació. Per tant, ara en breu obrirem ja per poder-se inscriure.
De les experiències anteriors que teniu d'aquests diàlegs educatius, Gabriel, les persones que venen membres, és a dir, les persones que participen en aquests diàlegs educatius i que venen a escoltar aquests diàlegs i aquestes experiències, són mestres i docents, són gent del territori, de casa nostra, us ve gent també de fora del territori?
Bueno, nosaltres sempre intentem mantenir que tenim una visió molt pràctica, molt aterrada a la realitat de les escoles, i sempre intentem, doncs, que d'alguna manera doncs, escoltin mestres i escoles escoltin escoles. Evidentment, de tant en tant, la veu d'una persona que també es mira com a investigadora és important, però sempre intentem, doncs, que les persones que venen com a ponents, talleristes, etc., siguin persones, doncs, amb experiència pràctica a l'escola. D'altra banda, també, bueno, intentem abordar, nosaltres sempre el que volem és que sigui una experiència enriquidora per tothom i, per tant, pues, hi ha vegades que ve persones a tot del territori i hi ha vegades que venen persones també doncs, de fora del territori que tenen experiències que es poden transferir. També vetllem perquè hi hagi representació de les escoles rurals, que també
clar,
tenen
sí,
molta experiència. Efectivament, hi ha vegades que han invisibilitzades, no? Per tant, bueno, intentem donar una mirada múltiple, però sempre pensant i vetllant perquè el professorat surti d'allà amb un positiu, amb eines, amb recursos, amb una mirada més àmplia i abordar-ho sempre des d'aquesta estar a prop de, no? Escoles, mestres, expertes en educació pràctica, etc.
Home, Déu-n'hi-do, la mà de persones que... És un munt de gent que participarà en aquests diàlegs educatius, pel que expliques, Gabriel. És a dir, que és un matí completet, eh?
Sí, sí, serà un matí completet i esperem que també vinguin moltes persones amb moltes ganes de compartir, d'aprendre i de disfrutar i de sortir amb elles. Vull dir, per tant, esperem que sigui... que sigui molta gent i molt engraçada.
Doncs aquests diàlegs educatius amb aquest títol Diversitat Cultural, Eines per una Educació per a l'Equitat, que tindrà lloc a la Manresa FUP, a l'edifici FUP 1 i FUP 4, de les aproximadament tot el matí, fins a les dues del migdia, aquests nous diàlegs educatius. Avui li agraïm molt amb el Gabriel Leuncom que us hagi volgut acompanyar novament en aquest Hora i la Catalunya Central. Gabriel, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bon dia.
Bon dia.
Hora L, Catalunya Central.
Martín, buenas tardes.
Buenas tardes. Zelensky está hablando ahora mismo con periodistas ucranianos durante su visita oficial a Emiratos Árabes. Allí ha confirmado que no habrá representación de su país en la reunión que mañana van a tener los encargados de exteriores de Rusia y de Estados Unidos. Zelensky va a estar en Arabia, pero no va a haber diálogo a tres bandas. Avisa, por tanto, de que no va a reconocer nada de lo que allí se hable, ni ningún acuerdo bilateral al que puedan llegar Washington y Moscú que tenga que ver con Ucrania. Acaba de hablar también el presidente Donald Trump.
Que asegura que trabaja para llegar a la paz en Ucrania y que Zelensky tendrá un papel en las negociaciones.
Se ha referido también Zelensky al enviado de Trump para el conflicto, que está de gira por Europa y que irá a Kiev, y que Zelensky quiere llevar directamente al frente para que compruebe el efecto de la invasión de Rusia.